Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Els sistemes de comunicació a distància més importants i també més fugaços de la història va ser la telegrafia òptica. Era una tecnologia per la qual l'estat liberal espanyol del segle XIX, burgès i centralista, va apostar un pèl tard, després d'anys de dubtes i projectes frustrats, quan en altres països europeus ja es començava a instal·lar la telegrafia elèctrica. Fos com fos, la participació de científics i enginyers catalans en aquest procés va ser molt rellevant. Actualment, les restes de moltes de les torres de telegrafia òptica que es van aixecar aleshores en diferents comarques arreu de Catalunya constitueixen una part fonamental del patrimoni industrial català. El telègraf òptic no deixa de ser una actualització dels antics sistemes de senyalització mitjançant el foc o el fum, situat en llocs elevats. El primer servei públic de telegrafia òptica va néixer a França a finals del segle XVIII, fonamentalment per donar avisos militars. El 1794, la primera línia de telegrafia òptica del món unia París i Lilla. A l'estat espanyol van sorgir diverses iniciatives a càrrec del cos d'enginyers de l'exèrcit amb un cert retard sobre la resta del continent. És probable que a Catalunya s'establissin telègrafs òptics fixes o portàtils durant la Guerra del Francès en llocs estratègics. No és fins al 1844 que el coronel de l'estat major José María Maté emprèn la construcció d'una xarxa estable de telegrafia civil per tot l'estat, amb tres brancals, de Madrid a Irún, de Madrid a Cádiz i un que anava de Madrid a la Jonquera passant per València i Barcelona, i que no va entrar en funcionament fins al 1850. A mitjans del segle XIX es van ubicar torres fixes de telegrafia òptica a llocs com la Guàrdia de Can Massana, el Castell de Montjuïc o el Turó de Cassot, en aquest cas prop de Girona. Entre 1848 i 1850, a Catalunya es van aixecar 77 torres de telegrafia òptica disposades en 16 línies, algunes amb finalitats civils i altres militars, per fer front a les partides carlines durant la Guerra dels Matiners. Aquest sistema tan innovador va tenir una vigència efímera, ja que en paral·lel a la construcció d'aquestes primeres torres en territori català estava apareixent la telegrafia elèctrica, molt més avançada. Les primeres xarxes de telegrafia òptica van quedar obsoletes ben aviat, però van resultar útils en diversos conflictes de la segona meitat del segle XIX. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'una cosa, disculpa, estranyíssima. Perquè això de la telegrafia òptica sona molt estrany.
Sí, però fixa't que ens dona referències d'una sèrie de fets. Primer, en l'estat francès i l'estat espanyol són veïns. I arriben 50 anys de diferència.
50, eh?
50 anys de diferència. Vol dir molt del retard econòmic que tenia, diguem, el conjunt de l'estat espanyol.
De fet, s'ha dit molt sovint que al segle XIX l'estat espanyol està, això, 50 anys endarrerit respecte al rest del món i aquí és una prova evident, eh?
Després es va dir que eren 30, després que 20, i després vés a saber si encara hi estem al dia o no. Bé, amb totes aquestes característiques. Un altre element que és important. Clar, tot això darrere d'aquesta comunicació, en fi, que anteriorment tots sabem que els cims i les muntanyes es feien fum o es feien focos, tots es comunicaven mitjançant les torres i fent foc per avisar si hi havia pirates, si hi havia qualsevol fet, si s'havia d'avisar el sometent, mil
probablement
de coses.
Probablement des de l'època dels ibers. No està clar, però podria ser perfectament. Sí, sí.
És a dir, s'havien de comunicar. Si la comunicació és tot. És economia, és alarmes, és alertes, és fets militars i és la necessitat de saber com va el món, amb referència a aspectes com poden ser la compra i vendre, els productes, les pestes, les epidèmies. Tot això és importantíssim. Doncs tot això que arriba amb aquest retard, quan s'instal·la, curiosament, ja han fet tard, per quina raó, perquè està apareixent un altre fenomen, però van ser molt importants.
Sí, una telegrafia molt millor,
que era l'elèctrica,
i tecnològicament, no? Molt factible.
Però el bo del cas és que això deixa un record molt important al territori, i afortunadament no tot es va destruir. En fi, perquè les coses agafen l'incúria, i plou, i neva, l'aigua, sí, sí, el fred, la vegetació que es posa entre els carreus, les pedres...
I el vandalisme, que també
això,
és històric, això.
I tot això ara ens demostra una altra vegada més la importància que té, diguem, de cuidar el patrimoni cultural, el patrimoni dels edificis, de la història, de les referències, de tots aquests fets amb els quals ens donen molt coneixement de molts aspectes que ens permet, diguem, dibuixar cada vegada més a partir de la ciència i de la tècnica tota la Catalunya del segle XIX, com és aquest cas.
Qui ens acompanya avui en aquest viatge sonor a la telegrafia òptica, l'acudit ha sigut bastant dolent, però era el moment adequat, és el doctor Jaume Perarnau, director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, amb la seu central a Terrassa, però que és un museu ben particular, en parlarem un moment, i autor del llibre La telegrafia òptica a Catalunya, un complex sistema de comunicació. Doctor Perarnau, moltíssimes gràcies i benvingut a l'Enguàrdia.
Bon dia a vosaltres, moltes gràcies.
Sí, el seu museu, seu en el sentit de que vostè és el director, no és que sigui de propietat seva, òbviament, és un, perdoni que li digui, és un museu ben estrafolari. Sí. Perquè, en fi, no, quan vas al museu la idea és vaig a aquell edifici, visito allò, i quan surto ja he visitat el museu. Amb vostès això no... és impossible.
Sí, és un museu una mica especial, diguem-ne, justament perquè els museus de ciència i tecnologia a nivell d'Europa pots passar-t'hi tot el dia veient diferents sales, diferents àmbits de tot el que és la història de la ciència i de la tecnologia. En canvi, en el nostre ho tenim dispers per tot el territori del país, justament perquè el patrimoni industrial no es pot separar el que és l'objecte del que és l'immoble, els béns mobles dels béns immobles, i per tant expliquem com es feia, com es produïa algun sector industrial en el lloc on hi ha la fàbrica que ho produïa.
El paper a Capellades, per entendre'ns.
El Sudru, a Palafrugell, les centrals hidroelèctriques, doncs el Pirineu.
Jo amb vostès va ser com per primera vegada vaig sentir l'expressió aquesta, museu en xarxa, que ho vaig trobar extraordinari.
Sí, això és una creació de l'anterior director, el senyor Eusebi Casanelles, que va tenir la brillant idea, i justament per la singularitat del país de no fer un enorme museu, potser descontextualitzat que hagués sigut, es pot fer perfectament, però sí que és explicar cada un d'aquests elements d'una forma singular en el lloc que ha estat especialitzat. I, per tant, doncs el ferrocarril s'explica en una estació, tot i que ho podries explicar en un museu, no? I, per tant, aquesta és una idea que després s'ha anat copiant en altres llocs d'Europa, i jo sempre dic que quan et copien coses és que estan bé, si no, no et copien en aquest cas.
No? A més, que molts catalans tenen aquesta tendència una mica de tasta ulletes, de sí, vaig a veure allò, i de pas aprofito i faig un fato amb tal lloc, etcètera, doncs això ja ho dona el museu.
I a més, un altre element molt important, diguem l'arquitectura, perquè tots els llocs diferents ha recuperat uns edificis i una arquitectura que s'haguessin fet malbé.
Sí, perquè tenen aquesta relació és una tipologia de patrimoni que va lligada en el lloc on es produïa. No podem explicar separadament en aquest cas.
Anem cap a la telegrafia òptica, aleshores, allò, després del passeig pel museu, pels museus o el museu i xarxa de la ciència i de la tècnica. La telegrafia òptica es pot definir, potser, és només un potser, com una sofisticació d'aquella manera de comunicació dels temps antics, de fer-se senyals des de muntanya a muntanya.
Sí, sí, és una sofisticació, aquesta és la paraula, però a la vegada és una reglamentació d'aquells mitjà. Tal com deia el doctor Sabater, podies avisar que venen l'enemic, que no, unes informacions molt petites i concretes. Quan codifiques d'una forma tècnica amb uns mecanismes que et permetin desxifrar i codificar el que tu vols explicar, i que l'altra persona no ho sàpiga, per tant, també hi ha d'haver la privacitat de la informació que es fa.
S'ha de dir codi, aquí.
Sí, s'està establint, entre cometes, un servei públic de comunicació. I és un primer intent de servei públic de comunicació que evidentment a l'inici no hi té accés tothom, però sí que és l'intent de codificar, reglamentar i controlar indirectament la informació que es fa.
Però és curiós que aparegui a finals del segle XVIII, quan la tecnologia que necessita realment estava disponible molt abans, perquè a finals del XVIII és evident que la tecnologia, i ara en parlarem amb més detall, però construir una torre, elaborar un codi de senyals que es mouen uns pals i mou allò, o pot ser unes banderes, pot ser un reflector, és igual, però que en tot cas no són tecnologies realment molt, molt sofisticades. I és curiós que triga molt amb el temps, no?
Jo crec que apareix, perquè és evident que es podia haver fet molt abans, coincideix a finals del segle XVIII en el període de revolució industrial, a França, de revolució social, i per tant tenir la immediatesa quan abans, la immediatesa amb el concepte de finals del segle XVIII, quan abans millor, és bàsic, és importantíssim. L'exemple mateix que es diu dels Rothschild, com creen el Banc d'Anglaterra perquè tenen la informació de la victòria de Napoleó a Waterloo, és de la derrota, perdona.
Sí, no? Sobre Napoleó, igual, sí.
Per tant, això facilita que jo tinc la informació i actuo. Per tant, tenir la informació en un moment en què apareix tot el moviment industrial, les societats anònimes, la borsa, els intercanvis, és igual que avui. Tenir la informació és poder.
Clar, i a més hem de tenir en compte que atribuïm molt sovint a la Revolució Francesa el geni, per dir-ho d'alguna manera, de Napoleó i la seva idea de la logística militar i això és abans de Napoleó. O sigui, Napoleó ja hi era, però no tenia poder el 1794.
No.
Per tant, és un tema, és un fenomen social més que no de entre cometes, el geni d'una persona, no?
Jo crec que incideix això, i també és un període convuls, i és un període de guerres, i per tant també la informació de moviments de tropes, de victòries, de derrotes, també és molt important, que no un missatger a cavall, que a més pots interferir aquest missatge relativament fàcil, mentre que, tot i que sigui un sistema senzill, si està codificat és més complexa de desxifrar. És molt important la llibreta que hi havia a cada torre de codis per desxifrar.
Que suposo que anaven canviant amb el temps, també. Vull dir
per això també és complex estudiar-ho, perquè hi ha diferents propostes, diferents mitjans i també diferents sistemes de codificació.
I control sobre el territori, clar, perquè tu podies dir el que passava en un territori determinat i l'administració, en certa forma, ho tenia apamat.
Sí, és així. També és una mica un control, també, de la informació, del que passa, del que hi ha. Sí.
Se sap qui s'ho inventa, això, o és un invent col·lectiu?
Jo crec que són diferents propostes. Amb la història de la telegrafia òptica es coneixen propostes angleses, alemanyes, cada un amb el seu sistema. Evidentment, cada estat té el seu sistema.
O sigui, bàsicament, continua sent això, una torre, des d'una torre, a través de mostrar el que sigui que es pugui veure a la torre de davant, doncs anar...
La idea és exactament la mateixa, només que amb molts sistemes. També l'estat espanyol, també a finals del segle XIX, gent il·lustrada, sobretot, doncs ja planteja aquests sistemes...
Finals del XVIII.
Del XVIII, això, perdó. Sí. Doncs amb diferents propostes. Mm. Llavors tens diferents, però que no quallen. Però n'hi han diferents, des d'en Betancourt, que hi ha gent, el que en diríem la il·lustració, doncs també és un moviment d'innovació, de progrés també científic en aquell moment, però també, com en tot cas em corregirà el doctor Sabadet, també és un moviment políticament mal vist, els il·lustrats.
Clar, perquè van en contra de l'estatu quo.
Exacte. Llavors, això també crec que frena l'aplicació immediata d'això.
Doctor, se l'atribueix al senyor Claude Chappe, una mica l'impulsor, no sé si l'inventor o no, però l'impulsor de la telegrafia òptica a França, o el pioner, com a mínim.
Sí, no és el primer, però sí que és el sistema que un estat centralista com el francès, el que diu, aquest és el sistema, aquest és el que aplicarem, o el que comencen a construir torres per comunicar les ciutats importants de França, i el que representarà també una mica la còpia del que s'aplicarà després, per exemple, a l'estat espanyol. Mm. Amb variacions, però la idea és el sistema que fa servir en Chappe.
El sistema de Chappe inicialment uneix París amb la gran ciutat industrial del nord, que és l'Illa. L'Illa, recordem que ha sigut en les guerres mundials sempre una ciutat molt cobejada, i abans de les guerres mundials, perquè és això, una gran ciutat que és la, de debò la capital del nord de l'actual França, diguéssim.
I que dona pas a tots els territoris europeus, els països allà.
Sí, ciutat preciosa, d'altra banda, molt recomanable de visitar. Això també s'ha de dir, ja fent el turista. Però...
Sí, però ja saps que l'estat francès és dels estats del món que més cuida els pobles i les ciutats.
Sí, és molt, molt bonica. I, a més, des de l'illa, les visites a les zones de la Primera Guerra Mundial és relativament senzill, et mous amb molta facilitat per allà. La connexió entre París i l'illa només s'entén també per qüestions militars?
No, jo crec que en aquest cas és més un tema de connectar la capital amb una ciutat pròspera, estratègica i d'un procés econòmic creixent, importantíssim, i però és que immediatament comencen a comunicar amb Marsella, que és,
clar, és
l'altra
banda. Sí, sí.
I per tant l'estratègia és comuniquem tot el país a través d'aquestes xarxes, i com deia el professor Soler i Sabater, que cuida els pobles i també el patrimoni, perquè justament aquestes torres les han posat en valor, i la figura d'en Chap i de les torres de telegrafia a França ho tenen molt cuidat, bastant cuidat.
Com són aquestes torres franceses? Inicialment, no? I, o sigui, a més s'han conservat i s'han mantingut, deu ser fàcil de saber-ho.
Són similars, són similars. Si aneu, per exemple, a la Jonquera, podreu veure la fortalesa que ja és actualment l'estat francès.
Bellaguarda.
Bellaguarda. Doncs just a sota veureu una torre del telègraf que arriba fins a la frontera, i són similars, són unes estructures de torre, quadrades majoritàriament.
No massa altes,
però situades estratègicament en un lloc que no necessàriament ha de ser l'altitud, sinó la perspectiva que pugui donar de llunyania.
Perquè hi ha una vall, hi ha una carena que baixa,
correcte,
el que sigui, ho veus.
Pot passar la imatge just entre dues muntanyes, i si et mous 10 metres ja no ho veus. Per tant, és una situació molt, molt puntual, en el qual al damunt d'aquesta torre va l'aparell. L'accés, la mentalitat encara és potser medieval, és l'accés amb un primer pis en el qual traiem l'escala i, per tant, ens podem defensar d'alguna forma, o almenys sí, estar-hi una estona.
És d'alta, tan mitjana.
I això és una mentalitat. Encara alguns tenen fins i tot un fossar, també un fossar de... Bé, però aquesta mentalitat de protegir la torre. Però, bàsicament, més altes, més amples, és una estructura quadrada de pedra amb dos nivells, perquè hi hagi també les persones que es cuiden de la torre puguin viure i com a mínim poder-hi dormir, i les quatre coses, i l'aparell està a dalt i es fa funcionar des de l'interior.
Abans, quan parlaves de la perspectiva d'aquestes coses, no fa gaires anys, diguem, com vols dir la perspectiva? Ara amb el mòbil sabem si tenim cobertura o no. És això?
Correcte, és tenir cobertura visual en aquest cas. I també pensem que a dia d'avui a vegades hem fet allò, la prova, a veure si veus l'alta torre i no es veu, també és pel tema del bosc. Evidentment,
clar.
Tot al voltant el deixaven ben pelat d'arbres i tot, net perquè es pogués veure.
Per tant, hi havia tota una feina molt pensada. Esclar, muntar una línia de comunicació de vegades a centenars de quilòmetres, buscant tots aquests turons, valls, perspectives, etcètera, etcètera, primer és una inversió tremenda, i d'altra banda una feina d'enginyers de primer ordre.
Sí, i per això ho fan els enginyers. Pensem que a mitats del segle XIX els enginyers civils són militars, es confon...
Sí, Ildefons Cerdà és un cas claríssim.
Ildefons Cerdà treballa amb la línia civil i amb la línia militar. Macià, més endavant, és coronel d'enginyers, i per tant fa obres d'enginyeria civil, però normalment el cos d'enginyers, el que ara en diríem de camins, canals i ports, és molt més tardà, la part civil, i són els militars. Per tant, encara hi ha aquesta mentalitat que dèiem, de que és una torre defensiva, però són gent d'enginyeria qui fa tot aquest treball previ.
Perquè són els que tenen el pressupost, perquè l'Estat està tan poc avançat que l'únic lloc on hi ha una certa coordinació per fer arribar coses és tristament l'exèrcit.
És l'exèrcit. I la mà d'obra barata, també, per poder-ho executar.
Els soldats de lleva, que els hi toca, treballar.
A tancar, callar i obeir.
Correcte, és així.
Traslladem-nos a l'Estat espanyol. Això passa a finals del 18, suposo que té un ús intensiu a França durant les guerres napoleòniques, que s'han dit guerres de la Revolució, que acaben en 1815, vull dir que déu-n'hi-do, és de 1789-1815, no és que sigui ininterromput de guerra, però gairebé, no, és terrible. i que a més afecta a tota Europa. Un cop acaba les guerres napoleòniques, és curiós que no hi hagi una xarxa a l'estat espanyol, perquè sembla que, diguéssim, o perquè els francesos la posessin, o perquè les autoritats espanyoles, o fins i tot els militars britànics que van campar per la península durant la guerra, podien estar interessats en aquesta qüestió.
Jo crec que és un tema d'endarreriment de l'estat espanyol, clarament. El coneixement, la tecnologia, en són plenament conscients, però és una voluntat d'aïllament, amb aquest concepte de que no ens connectem amb les innovacions i, per tant, com que no hi ha necessitat militar en aquells moments, això s'endarrereix. Jo ho veig en aquest sentit, perquè el coneixement el tenen perfectament.
I després la raó econòmica. Hem de pensar que perden tot el comerç d'Amèrica. No? Hi ha estudis amb els quals demostren que el port de Barcelona, sí, a poc abans de les guerres, diguem, contra aquelles guerres d'acords familiars i de pactes amb França o amb Anglaterra, passen de, si fos 100, diguem, l'any abans de la Guerra Gran, del 1793-94, si el codi era 100, al 1814 o 15, crec que no arriba a 10. Va, s'ha acabat el comerç amb Amèrica.
És només un desastre absolut.
Només queda Cuba, Puerto Rico i Filipines. Filipines és molt llunyà i és més...
No genera gaire cosa.
No massa cosa, i encara queda per algun sector, diguem, d'ordres religioses. Puerto Rico és més petit, però Puerto Rico, però sobretot Cuba, clar, hi ha la gran explosió econòmica, per això apretem tant, bueno, apretem tant que hi ha un dia que els cubans diran prou. Però, és a dir, és per raons econòmiques. L'economia se'n va a zero. Hi ha suspensions de pagaments. Recordem que Ferran Seté, hi ha una vegada que s'aprova, això ho explica molt bé en Fontana, no? S'aprova un pressupost de l'Estat sense despeses.
Sí, i a més...
No, es compten els ingressos.
I amb aquesta línia és veritat que l'Estat no hi aposta si la part privada.
Exacte.
Pensem que 1848, coincidint amb aquesta mateixa època de la telegrafia, hi ha el ferrocarril de Mataró-Barcelona, d'iniciativa privada. I automàticament l'Estat fa el primer pla de carreteres el mateix any, al cap d'un mes. Per tant, està dient, lo privat va per un cantó, jo aposto per la carretera, encara a dia d'avui. El ferrocarril és una iniciativa 100% privada, l'Estat espanyol, i l'Estat aposta per la carretera, just, i el telègraf òptic, que ja és obsolet en el mateix moment de crear-se.
Les torres de telegrafia s'havien d'ubicar en llocs elevats i que tinguessin el camp visual aclarit d'obstacles. Més d'una vegada, en funció dels emplaçaments escollits i dels problemes que se li poguessin presentar als empleats, calia anar fent modificacions al disseny inicial. Així s'explica en un document de 1849 titulat «Memòries sobre la rectificació de la línia telegràfica militar de Barcelona a Vic» per el capità graduado teniente del Cuerpo de Ingenieros, don Bernardo Paternò. Una de les torres que es va anar modificant en base a aquesta memòria era la del telègraf òptic de Can Casaca, a Granollers.
Daremos una sucinta explicación del aparato con objeto de que pueda comprender mejor la innovación hecha con respecto a los anteojos. Consiste este en un árbol de 45 pies de altura, a cuyos extremos están fijos dos candeleros, armados de roldanas, por las que pasa la cuerda que ha de dar movimiento a una bola de un pie y medio de diámetro. Abraza al palo un cincho de hierro con espiga, distante 27 pies de su extremo inferior, donde se introduce la polea que, sujeta a una verga, la hace girar en sentido del plano vertical que pasa por la cabeza del operario. Poniendo a los extremos de la verga unos platillos, sus movimientos combinados con los de la bola nos dan el sistema general de señales. En esta situación y sentado el torrero, teniendo delante una mesilla elevada al telégrafo, podía por sí solo hacer funcionar la máquina. Pero si se observa que para mirar a las torres colaterales tenía que levantarse y pasar sucesivamente a cada anteojo, los que, soportados por unos trípodes, distaban bastante del aparato, se verá que es insuficiente y que había de aumentarse su número hasta tres, a saber, uno que diese movimiento a la máquina y otro en cada anteojo. Para evitar este inconveniente y todos los que de él se reportaban, hice que desempeñase estas funciones un solo telegrafista, proporcionándole todas las comodidades posibles. Bajo este concepto, deseché los trípodes, que fueron reemplazados por tubos de madera cuya forma era cuadrada, los cuales se empotraron por una parte en la pared, descansando en el otro sobre un caballete sujeto al suelo por unas mortajas abiertas en él. La longitud de los tubos estaba determinada de manera que, puestos los anteojos en ellos, hecha su graduación y sentado el operario, viniesen los oculares a la altura de su vista, sin que tuviese necesidad de hacerse a un lado u otro para mirar. De este modo, sentado, el torrero, provisto de la cartilla de apuntaciones, puede, sin moverse de su asiento, observar los signos que hacen las torres colaterales y repetirlos con la máquina desahogadamente y sin ninguna incomodidad, habiendo acreditado esto mismo la experiencia cuando la línea empezó a trabajar.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Jaume Perarnau i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la instal·lació de la telegrafia òptica, una tecnologia de comunicació que, quan va néixer a França, va néixer com la gran innovació, quan neix a l'estat espanyol és una cosa molt obsoleta. És curiós, no?, aquesta diferència de 50 anys. Només s'explica purament per aquest retard gairebé consustancial de l'estat espanyol respecte a l'estat francès, per exemple, o d'altres? O hi ha raons que vagin més enllà?
Jo no n'hi veig cap altra que les que comentàvem abans. Una voluntat d'aïllament de l'estat, problemes econòmics, per descomptat, no n'hi veig cap altra. A finals del segle XIX ja hi ha propostes de línies de telegrafia òptica que es deixen en un calaix. I fins i tot, aquí voldria fer un parèntesi, Catalunya és puntera i molt, molt, molt innovadora immediatament en tots els avenços tècnics que hi ha a Europa. La telegrafia elèctrica, Salvai Campillo, presenta...
Finals del 18,
o sigui, ja presenta la telegrafia elèctrica a Barcelona, a l'Acadèmia de Ciències, a la Rambla. Per tant,
a sobre del Teatre Poligrama.
Correcte, sí, sí. Per tant, el coneixement hi és demostrat perfectament, l'altre és que aquests projectes l'Estat els guarda en un calaix. Jo, en tot cas, algú que em corregeixi, jo veig en aquest sentit que és un tema de voluntat de ara no ens interessa i ja ho farem quan ens convingui.
Hi ha la famosa anècdota, que no és exactament el mateix, però que em sembla que és explicativa, de quan criden a Salvai Campillo a Madrid, a Aranjuez, de fet, a finals del 18, i es troba per muntar un sistema, mostrar un sistema de telegrafia que ell està meditant, i es troba la sorpresa de que ja hi ha en Betancourt, que era un gran científic, que tampoc sabia que arribava amb Salvai Campillo, i que tots dos els han convocat perquè facin una mena de competència entre tots dos, amb la qual cosa tots dos, que sembla que eren bona gent, tant un com l'altre, s'indignen. Però sí, què és això que ens conviden aquí a fer una competència entre científics? Enganyats han vingut, i a més els van tractar molt malament a tots dos, un desastre.
I no van agafar cap dels dos.
No, cap dels dos, per acabar-ho de dubar. Vull dir que... Però això és molt significatiu, no? Era un entreteniment per la família reial, i s'ha acabat, no? No hi havia cap interès científic de debò, de progrés allà al darrere.
La demostració aquesta és que van fer una demostració del telègraf elèctric, sí, però per la cort a Aranjuez, doncs per divertimento.
Per divertimento, clar, això és terrorífic.
Hem de recordar que la primera dècada del segle XX hi ha aquella famosa expressió de que inventen ells, eh? Sí. O sigui, que inventen els europeus, perquè ells se sentien, bueno, en fi, diferents, un imperi espiritual, però tocar de peus a terra, bueno, ho havien de fer els catalans. Que inventen ells, que inventen els europeus. Això és dels anys 10, del segle XX.
Tot i així, el que sorprèn és que, tenint en compte que, a part de molts altres conflictes, potser el més important de la primera meitat, a part de la Guerra Francesa, és la Guerra Carlina, 1833-1840, la Guerra dels 7 anys, que no es muntés una xarxa quan era obvi que hagués funcionat molt bé per les necessitats militars de l'Estat.
Sí.
No...
sí que hi ha un sistema, inclús a la Tercera Guerra Carlina i també a la Guerra Civil Espanyola, que és de miralls, que és amb un heliògraf, que és fer senyals, el que dèiem, és fer aquests codis. Això existeix, ja ha existit també en anteriors conflictes, i fins i tot el segle XX també. El problema és allò fer d'una forma rígida i estructurada, i això coincideix els interessos civils i militars amb la Segona Guerra Carlina. Una Segona Guerra Carlina, a més, molt curta.
La Guerra dels Matiners.
La Guerra dels Matiners, que algunes torres no entren ni en funcionament. Quan s'acaben de construir ja s'ha acabat la guerra.
I no cal que...
I no cal, no? I això sí que llavors l'Estat s'hi posa, sobretot perquè aquesta Segona Guerra dels Matiners, de Carlina, que és la dels Matiners, té una incidència molt important a l'interior de Catalunya. Totes les zones de l'interior de Catalunya estan revoltades i, per tant, es fa una línia de telegrafia òptica militar que dona la volta a Berguedà, Bages, Osona, Ripollès, Garrotxa, tota aquesta zona més carlina, doncs hi ha un control aquí. I no s'utilitza la telegrafia elèctrica perquè en un conflicte tallar el fil elèctric, que és molt fàcil, amb tota la xarxa, ho deixes fora de comunicació.
No? I, per tant, la telegrafia òptica donava un plus, diguéssim, de...
Una major seguretat quan hi ha un conflicte bèl·lic, sobretot amb un conflicte que és més de guerrilla, d'alguna forma, que no pas unes grans batalles. No?
És aleshores que es pot dir que comença la telegrafia òptica a Catalunya i a l'Estat, a 1845-46, que és quan la guerra...
Sí. De fet, matiners... oficialment és 1845 que l'Estat espanyol adopta com a sistema oficial de comunicació el telègraf òptic. El mateix any que Estats Units adopta el telègraf elèctric.
Caram!
El mateix any. Retard, per això, no? Aquest endarreriment conceptual, diu, el nostre mitjà de comunicació públic és la telegrafia òptica. Per tant, ja et demostra un endarreriment bestial.
I Estats Units, que és un país encara mig fet, totalment rural, sí. I bueno, va cap a la industrialització, però encara el pes rural republicà és absolut.
Sí, no és els Estats Units d'avui dia que ens imaginem.
No. És que, a més a més, fins a finals, ben entrats de finals del XIX, no hi ha un salt als Estats Units. La consideració inclús mundial és d'una... una mena de país absolutament absurd que està allà i que...
Sí. L'any següent és França, és Anglaterra, és Alemanya, vull dir que és immediat. Aquí no s'adopta la telegrafia elèctrica de forma oficial fins al cap de 10 anys i encara limitada. És el... Fins no fa anys, no sé si encara es diu així, hi havia correus i telègrafos, l'organisme estatal en aquest cas.
Per entendre'ns, és com si a hores d'ara l'Estat decidís implantar una xarxa de fax. Aquesta és la idea, perquè no n'hi havia, no? Perquè ens fem una idea de com... Quan tothom està amb el 5G, no?
Correcte, ara ens
comuniquem
tots per fax.
Ja, finalment tindrem fax, allò. Esclar, és realment xocant en aquest sentit. Com es decideix, llavors, posar en marxa? Ja que hi ets, almenys posa-ho, no?
El que comentàvem abans amb en Soler Sabater, són els militars que per necessitat militar agafen les mateixes coronels, els mateixos oficials, i els hi diuen: fes-me la línia que venia de València, que s'havia aturat la construcció fins a València, no s'havia seguit fins a la Jonquera, per tant, acaba amb la línia civil fins a la Jonquera i a la vegada fes-me tota aquesta gran xarxa de torres per interès militar. Hi han torres que es fan de 9 en 9, però també algunes s'aprofiten poder col·locar aquests aparells que pesaven molt, amb torres de campanar, amb algunes torres rodones, és a dir, no totes les torres són de nova planta.
Són exprofés.
Algunes són aprofitant...
Torres de guaita, no?
Sí, alguna torre de guaita antiga també s'aprofita, poques, però sí que, per exemple, campanars, sobretot a centres Vic, Manlleu, s'aprofiten Torre Vilafranca, s'aprofiten torres de campanars, de convents, que estratègicament els anava millor i, per tant, guanyaven temps. Hi havia la velocitat, el temps de poder construir aquesta torre amb un conflicte com era la Segona Guerra Carlina.
Què portava? Fins ara hem parlat tota l'estona de la torre i que hi havia un aparell a sobre, però com era l'aparell que s'utilitzava a l'Estat espanyol?
Era diferent el civil del militar. El civil era un sistema d'unes peces que tres eixos, és complicat en tot cas explicar-ho per ràdio, són tres eixos amb unes peces horitzontals que jugant amunt i avall aquestes tres blocs amb diferents alçades més una bola al costat donava centenars de combinacions possibles. Cada una combinació era una lletra o frase feta que agilitzava la comunicació.
Així anava més ràpid. Clar. Sí. De fet, és el sistema salvant les distàncies de les banderes dels vaixells que ja s'utilitzava a finals del 17, principis del 18.
Correcte,
el concepte és el mateix. Una altra cosa és que la tècnica, òbviament, canvia.
El sistema és el que feia la privacitat, perquè, per exemple, el militar era unes politges també més inclinades, amb dos braços, que, segons la inclinació que tenien i la combinació d'aquestes boles, tenia doncs el seu altre codi. Però la finalitat és la mateixa, és desxifrar la persona que veu allò, i automàticament transmetre. També és veritat que això codificat i reglamentat no havia de donar peu a error.
Clar.
És que he vist tres fumeres, potser eren dues. No, en aquest cas és molt clar, i per això s'anotava i es transmetia a la següent torre, i com és sempre l'Estat i l'administració, si hi havia algun error, sabien qui era el que ho havia transmès malament, perquè s'anotava absolutament tot.
Romerales te la vas a cargar, no?
Era allò, exacte.
Sí, però diguem, aquests moviments amb aquests discos, amb aquestes politxes, amb aquests moviments, això s'havia de veure a 7 o 8 o no sé quants quilòmetres. Amb...
Sí, quina distància acostumava a haver-hi? N'hi ha més o menys,
de més o menys curtes per la situació geogràfica, i n'hi ha que arriben fins als 9-10 quilòmetres.
Però 9-10 quilòmetres no és fàcil de veure bé les coses. Veure-les sí, però veure-les bé...
Coincideix que també a partir del segle XVIII hi ha un desenvolupament de l'òptica, i per tant les ulleres de llarga vista permeten que la distància, és a dir, això anava sempre amb ullera de llarga vista, perquè precisar exactament on està la bola, on està
la politja, el mecanisme, ho
has de mirar molt bé, no? I per tant, és a través de que hi ha el desenvolupament de l'òptica en el segle XVIII permet poder veure-ho bé.
El 1849 estaven en funcionament bona part de les torres de telegrafia òptica que formaven part de les diverses xarxes civils i militars dissenyades pel coronel José María Maté, en les que estaven destinades a l'exèrcit i solia haver un destacament d'un mínim de 4 homes, normalment 2 caporals i 2 soldats, a qui se'ls havia ensenyat a manipular el telègraf i a descodificar els missatges de les torres més properes.
A veure, soldat, és el teu primer dia de guàrdia a la torre.
Sí, senyor.
Doncs benvingut a Santa Coloma de Farners. I si penses que el teu caporal, o sigui jo, és amable i simpàtic, ja t'ho pots treure del cap. Que ho sàpigues, els torrers dormim aquí mateix, a la planta baixa.
Els torrers?
Sí, home, els encarregats de vigilar la torre i d'enviar i rebre missatges. O sigui, nosaltres.
Torrer? No m'hagués imaginat mai que algun dia seria torrer.
Escolta'm bé, noi, que no tinc temps per fer petar la xerrada.
Esclar que sí. Disculpi, caporal.
Aquí fem torns de vigilància i transmissió de 4 hores. Depèn de l'època, hem estat entre 4 i 6 soldats. Amb tu tornem a ser-ne 6, si és que s'hi pot comptar amb tu, que no sé jo. Durant aquestes 4 hores, l'encarregat de vigilar se'n va al pis de dalt, el tercer, just als peus del telègraf. Vas mirant cap a la torre anterior, la que hi ha a Massanet, al turó de Sant Jordi, i a la torre posterior, a la de l'ermita de Sant Llop.
Caporal, una pregunta. No volien posar una altra torre al Puigjardina, a Riudarenes?
Caram, coneixes secrets militars? Potser ets un espia i t'haurem de fusellar. No posis aquesta cara de babau, no saps reconèixer una broma. L'estan fent, però encara no està acabada. Quan la tinguin a punt, ens quedarà més a prop que la de Massanet. De moment tu has de mirar cap a Sant Jordi i Sant Llop, per si giren els indicadors. Al costat tens un diccionari per descodificar el missatge numèric. Fàcil, oi? Sobretot t'has de fixar en la posició de les boles situades sobre els travessers, en funció de com mouen la politja. Vaja, el mateix que et tocarà fer a tu, quan calgui enviar un missatge.
Però si les torres estan a la quinta forca, com podran veure que mouen l'aparell?
Tranquil, que no ho fem a simple vista. Que hi ha torres que estan separades gairebé 10 quilòmetres entre si. Tenim tres jocs d'ulleres de llarga vista de les millors que hi ha, comprades a Anglaterra per 500 rals cadascunes.
500 rals? Mal viatge, qui els tingués.
Vinga, noi, ja n'hi ha prou de xerrera. Puja cap a dalt que els companys t'esperen. I avui, per ser el darrer en arribar, et toca netejar la latrina.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Acabem de sentir aquesta conversa, el que fan els militars, no? No conversen, un comunica i l'altre és quan passa, diguéssim, que és una cosa bastant habitual. Esclar, això, estava pensant, tota aquesta xarxa, per exemple, quantes torres es van arribar a fer o a utilitzar a Catalunya durant el segle XIX? Perquè, esclar, això volia dir que si multipliquem per 4, 6 o 8 persones per torre, esclar, és un munt de gent.
Sí, nosaltres també hem comptabilitat entre... Hi ha dubtes de si en algun lloc era duplicat o no, això encara s'ha de... Però de 100 a 110 segures. Per la segona Guerra Carlina, en aquesta època d'aquests 10 anys, del 45 al 55, unes 110 torres es fan.
Com duplicada? Què vol dir duplicada?
Que en alguns casos fins i tot no els hi funciona i la traslladen, i llavors a l'hora de catalogar en trobes dues.
Clar. Jo pensava que volia
dir que... Per exemple,
que
és... la d'Avinyó, sí. Inicialment no és Avinyó, és a Santa Maria d'Oló. Llavors se'ls insorra una mica i la traslladen a Avinyó. I, per tant, hi ha planos que surt una o l'altra. I, per tant, a l'hora d'inventariar quantes torres queden, en aquest cas seria duplicat.
Però, diguem, el conjunt de totes les torres són civils i militars?
Civils i militars, aniríem a 110, entre 100 i 110.
Moltes, no?
Sí.
Moltes, perquè, esclar, estem parlant això de si posem a 6 persones, que devia haver torres amb menys i torres amb més, però més o menys ens movem per aquestes xifres, ens anem a unes 700 persones arrodonint, sí, el tema. 700 més, el recanvi, els retorns, els canvis...
Els relleus, els permisos, sí.
Sí, per això dic que potser estem parlant del doble, de 1.500 persones. És un cos, sí, ja important de gent.
Els militars, justament des d'aquest segle XIX, que creen el cos de telecomunicacions, que en diuen el cos de telegrafistes. Comencen aquí, comencen aquest...
Que té sentit, clar, sí, perquè clar, ja és, sí, tanta gent tan especialitzada.
Especialitzada, en aquest cas.
Perquè eren, el fet de que fossin militars, i per tant missatges militars, també eren susceptibles de ser objectiu militar per, sí, part, sí, dels carlins, en aquest cas, o però d'altres. Per tant, s'havien de defensar aquestes torres.
Sí, per això aquestes torres tenen això, l'accés és a través d'una escala en el primer pis, que es pot tancar, algunes tenen un fossat, fins i tot amb aquest concepte més medieval de la defensa, però pensem que estàs al mig del bosc amb una torre i que dintre hi ha 6-7 persones, per tant, és una defensa mínima o simbòlica gairebé en aquest
cas. Clar, més per aturar, sí,
però,
algú que va amb...
També les torres estan espitllerades. Totes les torres, sí, estan espitllerades a la part
per
de baix
poder
per poder-se defensar i disparar des de dins. Per tant, és un concepte plenament militar de defensar, sobretot, no tant l'aparell, sinó el codi.
Yeah.
El llibre de desxifrar els missatges. Aconseguir el llibre era importantíssim en aquest
cas. És que té un punt de Far West, eh? També és, sí, és la mateixa època de l'Oest, sí, sí, americà, amb tot el que això comporta, però... Però, esclar, és aquesta visió del destacament aïllat que ha de defensar una zona que de comunicació d'una amb l'altra, eh?
O el general Río Rosas i tot l'Amèrica Llatina, que exterminen els indígenes igual que el nord, eh? Vull dir que...
I funcionen també amb aquest sistema de forts i de, sí, controls, sí, sí, i de petits destacaments, sí, reforçats, etc, etc.
Una mentalitat d'aquell moment... Sí. Que ha perviscut, en algun, sí, sí, sentit.
També he parlat de la xarxa civil. Això es feia servir... Devia ser car,
sí,
traslladar un missatge.
Sí,
per tant, poca gent ho devia fer servir.
Poca gent, sobretot, eren les delegacions de govern que enviaven missatges al govern central. Pensem que ja és un estat... aquest estat burgès liberal és en aquests mitjans de segle XIX que es consolida aquest centralisme. Estem fent una xarxa de telegrafia de comunicació pública, però a la vegada hem unificat el sistema mètric, hem creat moneda única, la pesseta, hem creat les províncies, s'està creant tot un estat burgès liberal centralista del qual en bevem encara a dia d'avui, no? I això succeeix a mitats del segle XIX. I la telegrafia òptica amb finalitat de comunicació civil és una gota més de la creació d'aquest estat centralitzat i que controla tot el que passa en el territori.
El setmanari La Ilustración, en el número del dissabte 3 de maig de 1851, un extens article informava sobre les xarxes existents de telegrafia òptica. Resulta curiós com ja aleshores, amb prou feines, 6 anys després d'iniciar la construcció de les diferents línies, se subratllava la superioritat tècnica dels sistemes naixents de telegrafia elèctrica. Tot i així, de manera poc profètica, el redactor descartava que el nou sistema es pogués estendre ràpidament per la península.
Los telégrafos militares de Cataluña son también de la invención del señor Maté. Y su diccionario está bajo un sistema de fórmulas tan nuevo y desconocido que si a los aparatos se permitiera darles más riqueza y movimiento en su maquinaria, ofrecerían una novedad inapreciable en la velocidad y transmisión de los despachos. Sabemos que habiéndose pedido al mismo señor Maté por el Ministerio de Gobernación un informe sobre establecimientos de telégrafos electromagnéticos, contestó muy extensa y eruditamente, reconociendo como no podría menos la superioridad de esta prodigiosa aplicación y prestando gustosísimo su cooperación para plantearla en su tiempo y lugar. Pero no puede desconocerse que por muchas que sean las ventajas de este sistema sobre el de los telégrafos ópticos, ofrece los gravísimos inconvenientes de su guarda y seguridad, por ser tan vulnerables que llegan a hacerse inútiles, especialmente en los momentos más importantes de guerras o turbulencias. En los países en que hay caminos de hierro, se extienden sobre ellos para darles mayor seguridad, pero a pesar de todo y de las considerables mejoras hechas en ellos, en particular bajo el sistema de Alejandro Bain, todavía sufren grandes irregularidades y trastornos. Los telégrafos ópticos trabajan también de noche, aunque sufren interrupción sus comunicaciones en tiempo de lluvias y nieblas. A pesar de ello, transmiten con bastante rapidez y fidelidad los despachos. Y como las torres son sólidas y fortificadas, sus guarniciones, que admiten una dotación hasta de 20 hombres si fuese preciso, están armada y fuera del alcance de partidas y de malhechores, a las cuales les sería facilísimo interrumpir las comunicaciones si los telégrafos fueran electromagnéticos. Circunstancias ambas, la falta de caminos de hierro y la poca seguridad de la permanencia en las vías ordinarias, harán por mucho tiempo inoportuna la aplicación de este prodigioso adelanto en nuestro país, habiendo de contentarnos por ahora con tener bien establecidos los telégrafos ópticos tan perfeccionados por el señor Brigadier Maté, que pueden presentarse con orgullo a los demás de Europa.
En guàrdia.
Jaume Perrenau, això va ser una mena de cant del cigne. Sí. Va durar una dècada i una feinada immensa i un esforç terrible per una cosa absolutament obsoleta i que no anava enlloc, diguéssim. No. Sí. Va ser substituït molt ràpid, això.
És un tema que ja neix mort d'entrada, pràcticament, i que té els dies comptats des del mateix inici, i això és evident, perquè al cap de 10 anys l'estat espanyol adopta la telegrafia elèctrica com a forma, comença a desplegar tota la xarxa de telegrafia elèctrica, perquè inclús tècnicament, a part del conflicte, quan hi ha un conflicte militar, no té comparació, les distàncies entre cada central són molt més grans, i el que fa, però, és amb aquesta mentalitat encara d'aïllament i militar, és mantenir en actiu aquestes torres i traspassa la propietat per decret als ajuntaments. Per tant, els ajuntaments que acaba de crear fa poc, també el mateix estat, els obliga a que mantinguin en bon estat les torres, por si acaso, que en deien ells, per si hem de tornar a fer utilitzar aquestes torres amb finalitat militar, en aquest cas. I això dura fins ben entrat al segle XX. Què passa? Doncs que una cosa és el que l'administració digui, l'altra és la realitat. Els ajuntaments no tenen capacitat per mantenir en bon estat aquestes torres i van degradant-se, van decaient, i moltes es perden, moltes a dia d'avui queden quatre pedres, i és ara que justament els ajuntaments han tornat en alguns casos a recuperar aquestes torres, justament per posar en valor un tema tecnològic del segle XIX, molt poc conegut per la seva... que és efímer, i que a vegades també tot allò que no coneixem, encara recordo una torre, ara han tret el rètol, per sort, fa molt poc, que davant posava Torre dels Moros.
Ai, no té res a veure. Sí,
no té res a veure, absolutament.
És
però aquest concepte d'allò que hi ha una torre allò no sabem antic, què és, allò és antic. Sí, allò és dels moros, no? I dius, ostres, saps? I això és molt recent.
On es pot visitar Catalunya alguna torre d'aquestes amb un estat que puguem entendre el sistema?
Per sort n'han rehabilitat bastantes i amb molt bon encert. Cambrils a la platja, el passeig marítim és plenament accessible i té altres finalitats. A Girona, entre Girona i Salrà, hi ha una torre que també és a Pontós, també és accessible.
L'Empordà.
L'Empordà, i més propera a Barcelona, jo diria Montornès del Vallès. És una torre que la veureu pintada de blanc. Algú diu, com l'han pintat de blanc? És que justament
els colors
s'havia de veure, i per tant l'han pintat, que es veu molt passant per l'autopista. Per tant, n'hi ha bastantes, sí.
Doctor Pere Arnau, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquest tema tan curiós, tan particular i tan, jo crec que tan poc conegut com són la xarxa i les torres de telegrafia òptica que encara, d'una manera o altra, es conserva a Catalunya. El doctor Pere Arnau és director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, situat a la seu central, no només a Terrassa. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, també moltes gràcies. T'enviaré un telegrama òptic per comunicar-te que gravem un altre programa un dia d'aquests.
Ja m'hi fixaré i superaré la meva miopia.
Perfecte. Això és l'avantguàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin i Lorena Rodríguez. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Romoneda, Marc Lobato i Marcel Navarro.